Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Minuts del punt de les 9 del matí. Aquests dies ha fet dos anys que Pedro Sánchez va convertir-se de nou en president del govern espanyol, liderant un nou govern format pel PSOE i Unides Podem. Un acord que es tancava el 7 de gener de 2020, pocs mesos abans de l'esclat de la pandèmia de coronavirus que ha marcat de ben segur aquests primers anys de mandat. Repassem la trajectòria de l'acord, però també algunes de les qüestions d'actualitat conversant avui amb el Paco Aranda, que és diputat pel PSC al Congrés dels Diputats sabadellenc. Molt bon dia, senyor Aranda, què tal?
Molt bon dia, bon dia a tothom.
També ens acompanya Joan Mena, diputat per Unides Podemos, també sabadellenc. Molt bon dia, senyor Mena.
Hola, molt bon dia, Mireia, i a tothom.
Diferents qüestions que volem comentar avui al Cafè de la Ràdio parlant amb aquests diputats sabadellencs. Deixem-me, però, que abans d'entrar en la qüestió pròpia d'aquests dos anys de govern, entri en les paraules de Villarejo que sortien ahir, que crec que són necessàries comentar avui també al Cafè de la Ràdio, quan deia que el CNI va deixar marge a l'imam de Ripoll textualment per donar un ensurt a Catalunya. Què senten quan senten aquestes paraules, senyora Aranda? Què en pensa?
Bueno, és que quan sento anar a dir senyor, però bueno, Villarejo, no sempre li donem la credibilitat que li podem donar a qualsevol persona, no? Tots sabem l'historial d'aquest personatge i sempre hem de posar molt en quarantena tot el que diu. Són paraules molt grosses, no sabem quina base tenen ni per què ho diu, ni per què ho diu ara, ni si s'ajusten a la realitat.
En qualsevol cas, senyor Aranda, són paraules prou fortes com per decidir que cal una comissió d'investigació al Congrés?
Bueno, això es decidirà i això imagino que hi haurà partits que ho han demanat i això ja doncs serà la mesa del Congrés qui ho decideixi.
Senyor Mena, li faig les mateixes preguntes. Què va sentir, què va pensar quan va veure o va sentir aquestes paraules de Villarejo?
Doncs mira, Mireia, jo vaig sentir, em sembla, que com una mica com molta ciutadania d'aquest país. És una certa vergonya de que un personatge d'aquestes característiques hagi tingut tanta responsabilitat i amb les conseqüències que estem veient aquests dies, no?, en la política espanyola i també doncs, en els cossos de seguretat de l'Estat. Per tant, a mi em preocupa. Hem de tenir en compte el context també en què es fan aquestes declaracions, i és que el senyor Villarejo doncs, participa com a persona acusada i, per tant, té tot el dret a mentir, a dir mentides, no?, en les seves compareixences. Dit això, nosaltres no som contraris a que hi hagi una investigació ni sobre aquest tema ni sobre qualsevol altre tema, perquè, desafortunadament, també hem vist les formes d'actuar que va tenir el govern del Partit Popular durant el seu mandat i com va utilitzar el Ministeri de l'Interior doncs, per fer persecució política als seus adversaris. I, per tant, doncs, jo, reiterant que aquest personatge és un personatge fosc i és qui és i ho està fent en el context que ho està fent, i a mi em semblaria doncs, molt desafortunat fer-li el joc a una persona amb aquesta baixesa moral, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert doncs, que d'alguna manera hem de deixar, diguéssim, amb llums i taquígrafs tot el que ha passat en aquest país en els últims anys.
Aparquem aquesta qüestió, era d'actualitat i crec que era necessari abordar-la també avui en aquesta entrevista. Anem a la que ens ocupava avui, aquests dos anys de govern. Senyora Aranda, deia, ahir quan repassava les xifres em quedava realment estupefacta, perquè no era conscient, eh? Un govern que es posa en marxa el 7 de gener i ja sabem tots què passava el mes de març, no? Per tant, entenc que aquest govern ha estat sobretot marcat per aquesta pandèmia, no?
Sí, una prèvia, Mireia, i disculpa perquè no voldria tampoc esmenar la pena, però també és actualitat, i jo crec que el Joan també considera en mi, que el govern de Catalunya està fent una purga als Mossos d'Esquadra. Vull dir, també això també és actualitat, i d'això també hauríem de parlar, perquè a vegades només parlem de coses i d'altres no. I jo crec que també és important que el govern doni explicacions de per què està fent una sèrie de canvis als Mossos d'Esquadra, ara que estan fent investigacions a figures clau. Dit això, sí, tu deies, no?, dos anys, i me'n recordo que doncs, quedàvem el Dia de Reis a fer la investidura, i portem 47 lleis aprovades. Jo, per exemple, que soc portaveu de Justícia, a la meva comissió n'he aprovat 14, per exemple, i n'hi ha algunes molt importants i que estan canviant la vida de la gent, i evidentment en un context doncs, molt complicat, amb una pandèmia que va arribar al mes i mig, dos mesos escaig de començar, però que això no ha impedit que doncs, el govern en el seu conjunt, un govern de coalició, que jo crec que té una salut molt bona, doncs, hagi complit tot el que estava en el seu programa fins ara, no? I ara, ahir també van conèixer el nou pla normatiu, que diu que aquest any es faran 368 normes noves, gairebé una cada dia. Vull dir que, pese a la pandèmia, diguem-ne, doncs, aquest govern ha estès un escut social per protegir, sobretot, la gent que pitjor està passant en aquests moments, i després doncs, està desenvolupant una agenda legislativa social i econòmica molt, molt, molt important.
Senyor Mena.
Sí, jo crec que el que ha demostrat aquest govern són dues coses. Primer, que hi ha doncs, capacitat d'entesa entre dues forces que són diferents i que, per tant, compartim un govern. Jo crec que era un fet històric, no?, quan es va constituir el primer govern de coalició a Espanya després de la Segona República, i hem demostrat que això no genera, doncs, diguéssim, inestabilitat, com alguns deien, sinó que al revés. Hi ha doncs, una certa cooperació entre diferents forces polítiques que beneficia a la vida dels treballadors i les treballadores. I ha demostrat també que es pot complir amb allò que s'acorda, no? Estem acostumats, abans ho deia també el Paco, no només amb el tema dels Mossos i la gestió, sinó moltes de les iniciatives que va plantejar o que han plantejat últimament el govern de la Generalitat de Catalunya mai s'han acabat de complir, i crec que el govern de coalició està demostrant que allò que s'acorda també es pot complir, i per tant, doncs, a blindar aquest compromís que tenim amb el conjunt de la ciutadania. I s'han fet moltes coses, no? Per exemple, revertir la LOMCE, una llei d'educació que era pèssima pels interessos dels estudiants, especialment de les classes populars, el salari mínim interprofessional, el mecanisme dels ERTOs per poder protegir i, per tant, sortir de la crisi de la Covid-19 diferent a com vam sortir de la crisi financera del 2008, la reforma laboral, que estem ara també a les portes de poder aprovar-la, a la llei de la formació professional, que també vol transformar el model productiu i formatiu en el conjunt de l'Estat, mesures que no són legislatives però que també han tingut un impacte en la vida de la ciutadania, com per exemple els 16.000 milions d'euros que el govern de l'Estat va posar a disposició de les comunitats autònomes per poder gestionar la crisi de la Covid amb més sanitat pública i més educació pública. O un altre fet que jo també vull destacar de la gestió d'aquest govern és com s'ha donat la volta a la relació entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat de Catalunya, no? Allò que semblava impossible abans de l'arribada del govern de coalició, avui és una realitat, i avui és una realitat que tenim una taula de diàleg, que hi ha un diàleg entre el govern de l'Estat i el govern de Catalunya, i això ha pacificat molt i ha normalitzat les relacions entre els dos governs, i jo estic convençut que això beneficia a la vida dels treballadors i les treballadores.
Deien tots dos, un govern de coalició amb una bona salut, ja saben que ara el senyor Anda em dirà, és que els mitjans de comunicació, perquè ja el veig a venir, pel que m'ha dit ja al principi, però vaja, llibertat absoluta d'una banda i de l'altra. En aquest sentit, els mitjans de comunicació sí que han ressaltat o han destacat algunes desavinences entre socis de govern. Hem d'aprendre que també és això, governar en coalició, és a dir, que aquestes desavinences també es facin públiques i s'expliquin fruit d'un debat també entre diferents forces polítiques?
Bueno, però és que jo crec que, en certa manera, és normal que hi hagi certes desavinences perquè són dos partits diferents, si no seria un partit únic, no? I això també ens ensenya a tots a fer una millor política. Evidentment, a vegades doncs, hi ha unes desavinences que voldrien que no fossin doncs, potser tan grans, però jo crec que totes estan resolent força bé, no? I jo crec que també, Mireia, tenim, doncs, per sort, l'exemple amb un altre govern de coalició a Catalunya. Vull dir, per molt que hi ha desavinències, hi ha hagut 47 lleis. I l'última, i encara més important, la llei de pressupostos, que per segon any consecutiu s'ha aprovat amb 15 forces polítiques i amb molt més suport dels 176 diputats necessaris. Vull dir, que hi ha un govern que està treballant, que malgrat el soroll, sobretot malgrat el gran soroll que la dreta i l'altadreta doncs, al Congrés està fent, i cada cop que hi ha una campanya electoral a Madrid, a Castilla y León, on sigui, doncs això augmenta, doncs els fets estan aquí. Són 47 lleis. Quantes lleis ha aprovat el govern de Catalunya que aquest govern de coalició entre gairebé iguals figura, no? Un govern que es mira no de reull, sinó que estan gravé doncs, d'esquenes entre ells mateixos. Jo crec que la diferència és molt abismal i la gent ho pot entendre. 47 lleis per un cantó, 0, em sembla, per l'altre.
Senyor Mena.
Sí, jo, deixant a banda el debat sobre els mitjans de comunicació, que certament jo crec que hem de distingir entre els mitjans de comunicació que sou professionals i que, per tant, feu la vostra feina, i una part important de la vostra feina és també assenyalar les discrepàncies que pugui haver entre les dues forces que formem part del govern de coalició. A mi em sembla que això és d'una normalitat, no una relació política. Jo voldria distingir això d'últimament alguns pseudomitjans, no?, que apareixen donant, doncs, diguéssim, gairebé cos de notícia el que són bulos o fake news, no? Són dues coses totalment diferents. Els mitjans professionals no només fan bé la seva feina, sinó que són necessaris també perquè aquesta democràcia funcioni amb certa normalitat. I una part important de la feina dels mitjans de comunicació és també assenyalar aquestes discrepàncies i jo m'atreviria a dir fins i tot algunes incoherències que pugui haver-hi entre les dues forces que formem part del govern de l'Estat. Dit això, jo coincideixo amb el que deia el Paco ara, és a dir, les discrepàncies entre dues forces polítiques que som diferents són normals, les hem de normalitzar. Aquestes discrepàncies no sempre són negatives perquè ens han ajudat a avançar i, per tant, a accentuar la negociació entre el Partit Socialista i Unides Podemos i en Comú Podem. Això ho estem fent sota dos paràmetres que jo també voldria destacar. El primer és un treball intens de diàleg, perquè hem de recordar que som un govern de coalició però que no tenim majoria parlamentària en el Congrés dels Diputats i, per tant, estem sempre obligats a dialogar amb altres forces polítiques. Jo crec que hem demostrat doncs, que aquest govern prioritza el diàleg amb les forces progressistes, no? I això és beneficiós no només pels treballadors i les treballadores, sinó també per l'Espanya plurinacional. I, per tant, crec que aquesta és una via que hem d'aprofundir i que cal continuar encetant. I el segon paràmetre és que tenim a la pitjor oposició que tenen els governs democràtics a Europa, és a dir, una oposició que està pensant sempre més en els seus interessos electoralistes i partidistes, que està en una competició eterna entre la dreta i la ultradreta i que hem vist fins i tot coses surrealistes, com que el Partit Popular se'n vagi a Europa a demanar que no arribin fons europeus a Espanya o amb el parlar sobre la gestió doncs, econòmica que es fa en el nostre país quan això afecta directament doncs, a la reactivació econòmica de l'Estat espanyol. No? Per tant, tot i tenir una oposició que no treballa a favor, que no ha treballat doncs, perquè Espanya pugui sortir d'aquesta crisi en millors condicions amb les que va entrar i tot i ser un govern relativament feble perquè necessitem doncs, diàleg amb altres forces parlamentàries, crec que hem demostrat doncs, aquesta garantia i aquesta solidesa a l'hora de tenir clar quin és el projecte que hem acordat per tirar endavant en el govern de l'Estat.
Senyor Mena, vostè ara em parlava d'aquests pseudomitjans de comunicació. Entenc que estava fent referència al cas Garzón, no? Com
sí,
l'estan vivint,
no,
aquest cas?
No només el cas Garzón, perquè jo crec que hem viscut el cas Ábalos, el cas Garzón, és a dir, hem viscut com alguns estan fent d'aquests pseudomitjans de comunicació una manera de condicionar també i d'embrutir i d'enfangar l'activitat política que a mi em preocupa.
I aquestes situacions que passen afecten d'alguna manera l'estabilitat del govern? És a dir, sentir doncs, a Pedro Sánchez a parlar i dir doncs, que Alberto Garzón no s'ha expressat de la forma més correcta, no? I dient que no estava d'acord amb les decisions, això afecta d'alguna manera l'estabilitat interna del govern, senyor Aranda?
Mira, jo crec que també fora bo no, de començar ja que avancem una miqueta més, no? Vull dir que a vegades ens quedem amb atascats, no? Amb un tema, jo crec que hem d'avançar, no? Vull dir, ara l'estabilitat del govern, no, evidentment, no perilla ni molt menys, i ara ho veurem perquè d'aquí en res arribarà al Congrés la convalidació de la reforma laboral. Una reforma laboral que és molt important, que ha arribat amb una feina molt important del govern. I a mi no em sap greu també doncs, reconèixer, evidentment, la feina de la ministra Yolanda Díez en aquest tema. I jo crec que és una reforma que ha vingut de la mà de la concertació social amb els sindicats i patronal. I crec que això és molt important. I això també posa doncs, en evidència doncs, la salut d'aquest govern, un govern que segueix treballant i segueix negociant, segueix dialogant i segueix pactant, i això ho veurem també doncs, aquests dies al Congrés. Jo crec que a vegades tendim doncs, a fer més grans les coses del que són. Jo crec que hem d'avançar i deixar també doncs, de parlar de circumstàncies puntuals que beneficien més a la dreta, que està, com deia el Joan, doncs, en campanya permanent, que nosaltres mateixos.
Hi ha hagut diferents situacions, no? Una d'elles principals ha estat la pandèmia, jo crec que és el que ho ha marcat tot en absolut, d'aquests 2 anys arreu, òbviament a tot arreu, no? Perquè ens ha marcat també la nostra vida. Clar, dins d'Unidas Podemos, senyor Mena, també hi ha hagut un fet important, que és el canvi de lideratge davant del govern, no? De Pablo Iglesias, doncs el lideratge actual. Com s'ha portat dins del partit i si creu que la transició ha estat de forma correcta i si en certa manera el fet d'entrar un govern de coalició, entenguem l'expressió, va poder cremar un lideratge com el de Pablo Iglesias?
Sí, jo crec que d'alguna manera, evidentment hem de valorar el paper que ha fet el Pablo Iglesias. Sense el paper del Pablo Iglesias probablement hagués estat molt més complicat tenir aquest govern de coalició que avui està transformant el conjunt de l'Estat i ho va fer doncs, amb moltes coses en contra, també algunes d'aquestes campanyes que abans comentàvem, no? Que les va viure a nivell personal. I tinc la sensació que la transició del Pablo Iglesias a la Yolanda Díaz s'ha fet de forma natural. Avui la Yolanda Díaz és un lideratge no només molt ben valorat pels votants d'Unidas Podemos i en Comú Podem, sinó que totes les forces progressistes, des del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Bildu, Mas País i altres forces que també tenen presència en el Congrés dels Diputats, doncs la valoren perquè jo crec que està fent una molt bona feina, no? I està fent una bona gestió, però també té una molt bona valoració dels actors socials, no? Del nostre país, no només dels sindicats, que probablement per tradició doncs és molt més fàcil, sinó també doncs els lideratges dels empresaris, no? De la patronal, que també doncs valoren aquesta aposta pel diàleg que la Yolanda Díaz ha fet, no? En aquest sentit, bueno, jo coincideixo amb el que abans deia el Paco, crec que fins i tot el mateix president Pedro Sánchez ha dit més d'una vegada que ell dona garanties de finalització d'aquesta legislatura, per tant, estarem per primera vegada després de molts anys esgotant una legislatura i això també és donar normalitat democràtica i tu preguntaves abans si aquest govern, doncs, per aquestes situacions que comentaves, doncs, viu alguna situació d'inestabilitat. Jo crec que no, que el govern, doncs, és un govern sòlid, és un govern fort, és un govern que es va renovar no fa gaire, és un govern que si alguna vegada ha tingut alguna inestabilitat no ha sigut per aquestes, diguéssim, polèmiques molt alimentades per determinats mitjans i també per la dreta, sinó jo crec que quan no hi ha garanties de compliment d'algun acord, i això no s'ha produït perquè al final sempre ens hem posat d'acord i hem tirat endavant allò que havíem acordat, no? Per tant, jo crec que l'estabilitat d'aquest govern doncs, està més que garantida i serem capaços d'acabar aquesta legislatura doncs, donant recorregut a l'acord de govern que vam iniciar en el 2020.
Senyor Aranda, abans deia, hem aconseguit no tirar endavant moltes lleis amb moltes forces, no? Que no són les del govern, perquè ho deia el senyor Mena, és un govern en minoria. Trobar aquests acords, trobar els punts en comú, ha estat una qüestió feixuga?
Mira, a la meva experiència, no. Per mi ha sigut gairebé el millor de la meva feina. I amb el Joan, a vegades, ho parlem. El Joan i jo en parlem molt, al Congrés. Ell, és veritat que està a Educació i a Justícia, però en parlem molt i de moltes coses, no? El Congrés, el que a vegades no es veu, és el millor que passa moltes vegades, no? I a mi m'agrada la feina de trobar acords, perquè al final, cap i a la fi, un polític també doncs, ha de fer això, no? I evidentment hi ha lleis més complicades que d'altres, on la majoria a vegades doncs, és més ajustada i has de treballar més en aquest sentit, però són feines molt agraïdes. Al final, un sap que si ha de portar a terme una llei i no tens majoria, doncs has de buscar els punts d'acord perquè aquesta llei tira endavant. I jo, en general, m'he trobat responsables polítics, partits, molt responsables a l'hora d'arribar a acords. Evidentment, hi ha excepcions molt destacades, no? I l'excepció més destacada és la de Vox. Evidentment, Vox és una anomalia en el Congrés, en el seu comportament, en la seva actitud i en la seva, incapacitat d'arribar a cap acord que no sigui doncs, bueno, la seva pràctica habitual, no? De fer política. Però jo, a la meva tasca diària en el Congrés, i deia abans, no? A la meva comissió de justícia hem aprovat 14 lleis, m'he trobat en general doncs, bona disposició a l'hora d'arribar a acords. Evidentment, hem tingut molt més acords amb la part esquerra del Congrés, evidentment doncs, amb Esquerra Republicana, amb Mas País, en aquest cas també Bildu, també PNV ha entrat moltes vegades en el lloc, PDeCAT també ha fet moltes coses, i doncs, els partits minoritaris també, no sé, PRC, Trobel Existe, etc., doncs, que han entrat a negociar amb nosaltres.
La reforma laboral, deia abans el senyor Menacrec, és un dels processos que ara estan, no? N'hem parlat força al programa, hem parlat amb agents socials, hem parlat amb experts al voltant d'aquesta reforma laboral, no? Debatent una mica tot el que hi havia al voltant d'aquesta qüestió. En aquest sentit, el camí es veu planer, és a dir, es veu que aquesta reforma laboral tirarà endavant, caldrà buscar molts acords, allò que deia, hi ha lleis de majoria més justa, ara per ara, com veuen el cas de la reforma laboral? Senyor Mena.
Sí, jo crec que amb la correlació de forces que tenim avui en el Congrés dels Diputats és una bona reforma laboral perquè d'alguna manera doncs revoca aquelles decisions que eren més lesives pels interessos dels treballadors i les treballadores de la reforma del Partit Popular. I jo en aquest cas sóc optimista. Jo crec que continuarem amb aquesta línia de diàleg que, i abans ho deia el Paco, jo comparteixo, és a dir, moltes vegades en el Congrés tenim més acords dels que semblen, no? I moltes vegades es projecta i es visualitza molt més el soroll que pot haver-hi, sobretot promogut per una força que jo clarament diria que és una força antidemocràtica, com és l'ultradreta, que treballa en contra de la democràcia i que, per desgràcia, el Partit Popular s'ha deixat arrossegar per aquesta dinàmica, no?, de l'ultradreta. Però, diguéssim, hi ha aquestes actituds i aquestes formes d'entendre la política. Jo estic convençut que la resta de forces polítiques del Congrés dels Diputats treballarem perquè es pugui aprovar aquesta reforma laboral, sent conscients de que hi ha un acord que està firmat fruit del diàleg social i, per tant, aquí han participat de forma transversal els sindicats i també la patronal, i això, evidentment, s'ha de respectar. Ara entra el torn del treball dels grups parlamentaris i des del respecte al que s'ha acordat, perquè jo crec que no pot ser d'una altra manera, doncs, evidentment, nosaltres treballarem perquè aquesta reforma es pugui aprovar. Tenim un horitzó fixat, que és probablement el mes de febrer, ja s'haurà de fer la convalidació del decret de la reforma laboral. Per tant, ja s'han activat les negociacions, ja està havent-hi converses amb el PNB, amb Esquerra Republicana i també amb Bildu, que són les tres principals forces amb les que jo crec que hauríem d'aprovar aquesta reforma laboral. I repeteixo, jo sóc optimista, primer perquè conec el tarannà de la Yolanda Díaz i, per tant, doncs, la seva capacitat de generar aquest diàleg. Segon, perquè també el president Sánchez té entre les seves prioritats que aquesta reforma laboral tiri endavant. I tercer, perquè aquestes forces polítiques que et deia també són conscients que necessitem canviar i transformar el marc de relacions laborals a l'Estat, perquè si no aquesta temporalitat i aquesta precarietat laboral que tenim instaurada en el sistema productiu espanyol i que moltes vegades a Europa ja ens ha tirat de les orelles, el que farà és convertir-se en estructural, no? I per tant hi ha una responsabilitat afegida per part d'aquestes forces polítiques.
Em queden 3 minuts d'entrevista i vull anar a Sabadell. Vaig a la ciutat de Sabadell. Senyora Aranda, la pregunta que li faig, el govern que hi ha a Sabadell és el mateix govern que hi ha a Madrid per la correlació de forces?
No entenc bé la pregunta.
No, li vull dir perquè en el seu origen era un govern Podem-Sabadell. Ara la senyora Morell és regidora no adscrita. Li dic per si en el seu origen, en la filosofia, creu que és el mateix, per dir-ho d'alguna manera.
Aquesta és la pregunta, no? Ara, sí. Hi ha un govern estable, hi ha un govern que està fent la feina, hi ha un govern que està complint els seus compromisos, hi ha un govern que està arribant a acords amb més forces polítiques i hi ha un govern, jo crec que d'èxit a la ciutat, i jo crec que hi ha un govern també que contrasta amb els 4 anys anteriors on hi havia suposadament un govern més ampli, però que no va arribar a tants acords. Evidentment, no van fer, jo crec que ni la meitat de la feina. Llavors, a la teva pregunta, hi ha un govern, jo crec que arribarà que al final d'aquest mandat amb totes les coses que es va comprometre fetes.
Senyor Mena.
Bueno, no, jo crec que no és un govern similar al del govern de l'Estat, ni per la composició, ni tampoc per qui dona suport a aquest govern, no? Però dit això, jo crec que el que hauríem de fer-nos és entre tots un favor i és pensar Sabadell en clau de futur. És a dir, no tant què és el que ha passat fins ara, i això nosaltres, que com bé sabeu, perquè ho hem explicat moltes vegades des d'en Comú Podem a Sabadell, també hem fet aquesta reflexió, no? I també doncs, hem analitzat què és el que ha passat en el nostre espai polític en els últims anys i crec que hem de començar a pensar en Sabadell amb il·lusió de futur, no? I en veure com som capaços d'aplicar també aquest esforç perquè hi hagi doncs, transformacions importants com les que necessita aquesta ciutat, no? Des del punt de vista doncs, de cohesió social als barris, des del punt de vista de pol universitari, de mobilitat sostenible, és a dir, que són elements que jo crec que han de sortir també a la ciutat fruit d'un acord no només entre les forces polítiques, sinó també amb un teixit associatiu i productiu, com és el Sabadellenc, que jo crec que és un exemple a Catalunya i també a Espanya.
Deixi'm que li faci una pregunta, senyora Mena, perquè si no li faig... Hi ha una qüestió a la ciutat catalana i és qui ha de ser el cap de llista dels comuns a les pròximes eleccions. I li dic perquè allò del diuen, m'ha arribat el seu nom. Vostè es posiciona per ser alcaldable pels comuns el 2023?
Crec que no estem en aquest moment. Nosaltres ara estem centrats en reconstruir l'espai polític i sóc tot el sincer que puc ser perquè venim d'un temps de molta inestabilitat i molta complexitat política i, per tant, el primer que hem de fer és ordenar el nostre espai. Ja hem començat a ordenar-ho, és a dir, ja hem aconseguit que hi hagi un acord entre Sabadell en Comú i Podem Sabadell, però nosaltres aspirem a poder incorporar en aquest espai doncs, a altres persones que formaven part doncs, de l'esquerra transformadora a Sabadell o persones independents o del moviment associatiu, sindical i del teixit productiu de la nostra ciutat. I un cop tinguem tot això, evidentment, ja vindrà el moment de decidir no només qui és la persona que ha d'encapçalar, jo no crec en una organització jeràrquica, sinó quin és el millor equip que en Comú Podrem podrà posar a disposició d'aquesta ciutat.
Senyora Aranda, estarà amb mi que no m'ha contestat la pregunta. Està amb mi, no?
No, jo a la seva pell no ho deixo fàcil, però jo en tot cas, en el nostre planeta, evidentment jo crec que tinc fàcil, la ciutat té alcaldessa, la ciutat ho sap, i jo crec que, i espero que tindrem alcaldessa per molts anys.
Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat, a Joan Mena, diputat d'Unides Podemos, i també a Paco Aranda, diputat del PSC, tots dos sabadellencs. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, que tinguin un molt bon dia i un molt bon any.
Bon dia, bon any a tots.
Gràcies a vosaltres i bon dia i bon any.